bona vesprada. Gràcies per estar ahí una setmana més en l'espai Arrel de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. En una jornada certament complicada a la comarca com a conseqüència de la neu, acabem d'actualitzar la predicció i també la situació i l'estat dels municipis i de les carreteres de la comarca. Ara obriu un temps així a la ràdio per tal de gaudir d'allò que és nostre, de la nostra literatura, de la nostra forma de dissenyar i de definir el paisatge i també, com no, de la cultura, perquè anem a parlar de la cinquena edició de la Bienal Art Nostre, que ja saben va començar a desenvolupar el col·lectiu Art Nostre, però que des de fa ara uns anys la Mancomunitat va assumir com a pròpia iniciativa i de fet compta amb el recolzament fins i tot de municipis que no formen part de la Mancomunitat, com és el cas d'Ibi o fins i tot de Villena, a la comarca del Vinalopó. En fi, és una de les iniciatives que anem a tractar en aquesta edició d'Arrel. Tindrem també a Enrique Moltó, que ens permetran que no ens faça la predicció i ens actualitze l'estat de la meteorologia, sinó que ens parle dels bancals, de com al llarg dels segles les persones que han conreat la comarca han definit el seu paisatge i han anat escarbant la muntanya per tal de poder trobar un lloc on poder desenvolupar aquesta activitat agrícola. I també ho hem dit, anem a parlar de literatura. Marta Gisbert, molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique, què tal?
Avui anem a conèixer la darrera de les obres de Jordi Raül Verdú.
Exactament.
Bueno, la darrera, sí. Perquè no sé si aquest matí haurà tret alguna cosa nova, perquè la producció és descomunal.
Mai se sap amb ell. Es de veres. Bé, ens parla en aquest cas, com deies, de l'última novel·la, almenys de caire infantil. S'anomena L'últim llop de la Serrella. Per cert, un lloc que avui, Quique, segur té un paisatge espectacular.
Sí.
Bé, parlarem amb el mestre, que és un habitual d'aquesta casa i d'aquest programa. Ens encanta que vinga perquè sempre ens desordena una mica les idees i l'entrevista. I com dic, tractarem d'abordar per què hi ha tants llocs, per què aquesta toponímia tan ampla que es centra en la paraula llop, no?, que tenim a la comarca, molt curiosament. I parlarem de novel·la infantil, de paisatges i, com sempre, de tradició, cultura i terra amb Jordi Raül Verdú.
Ja tenim ganes d'escoltar-ho, Marta. Moltes gràcies.
A tu.
Jo penso que són uns arguments lo suficientment atractius com per a que vostès en aquesta jornada freda i de neu ens acompanyen fins la una de la vesprada. Aleshores tornarem a actualitzar la predicció meteorològica i coneixerem en quina situació es troben els municipis i les carreteres de la comarca. Senyores, senyors, així a la ràdio, a Ràdio Alcoi, comença Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. La Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat ha convocat la cinquena edició de la Bienal Art Nostre, eixa iniciativa amb la que fomentar la cultura als municipis de la comarca. Una iniciativa que està avalada per la Mancomunitat i també pels ajuntaments d'Ibi i de Villena. Es tracta d'una iniciativa ja consolidada que té uns objectius força clars, els que resumís l'alcalde de Muro i delegat de Cultura de la Mancomunitat, Francesc Valls.
A la Mancomunitat estem darrere de la defensa de la cultura, de poder demostrar el nostre potencial, la cultura de nostra, com es diu la Bienal, que és Art Nostre, i així pues, en tots els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat tindré la possibilitat de tenir alguna exposició. N'hi ha ajuntaments amb major número d'habitants que sí que tenen possibilitats, però altres com són l'Alcria, que són Gaianes, que són, tenen menys habitants, no tenen aquestes possibilitats, i aquesta Bienal fa que l'art arribi a tots els endrets de les comarques de l'Alcoià Comtat.
Una de les novetats d'aquesta edició de la Bienal Art Nostre és la inclusió d'un premi. Un premi ben particular, com ho explica el professor Rafa Calvo, un dels promotors de la iniciativa.
Que hi ha una novetat important en les bases respecte a les quatre edicions anteriors, i és que hi haurà un premi. No hi haurà una dotació econòmica per al premi, perquè és complicat, perquè si s'adquirís una obra, pues, a veure quin desajuntament se la quedava, no? Llavors, ahir n'hi havia certs problemes en donar un premi econòmic, no? El que han decidit és que el premi consisteix en una exposició individual del premiat, la millor obra en consideració del jurat, no? I ixe premiat en el 2018 farà una exposició itinerant també en tres pobles dels que participen enguany en la Bienal. Ja sabem qui són aquests tres pobles, encara que no estan així en les bases: és Alcoi, Muro i Villena.
El jurat, a banda de premiar la millor obra, haurà de triar-ne al voltant de 25 per tal que formen una exposició que serà itinerant pels municipis que formen la mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. El jurat estarà presidit per Romà de la Calle.
El jurat va canviant, en les Bienals no sempre és el mateix. Procurem que hi hagi representació de tots els àmbits de les arts plàstiques, és a dir, de pintura, d'escultura, d'intervencions espacials o instal·lacions, de gravat, és a dir, que toquem tots els àmbits, però el jurat va canviant. El que no canvia mai, pel seu prestigi, sempre és el seu president, que és Romà de la Calle, i enguany continuarà també participant com a president del jurat d'esta quinta Bienal Art Nostre.
Fins el final de mes de febrer es poden presentar les obres per tal de formar part del que serà la exposició de les obres de la cinquena edició de la Bienal Art Nostre, convocada per la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Parlem de llibres, de la nostra història, de la nostra forma d'entendre la vida. Marta Gisbert, bona vesprada de nou.
Avui ens visita un habitual de la casa, que sempre tenim el plaer de rebre, l'escriptor i mestre Jordi Raül Verdú. Què tal?
Hola, Marta, què tal?
Bé, parles avui d'una novel·la infantil que vas presentar acompanyat de l'altra escriptora de la Terreta, de Mercè Climent, en el teu cas, s'anomena L'últim llop de la Serrella.
Correcte.
La vas presentar abans de Nadal, és una novel·la infantil, com hem dit, i bueno, volem saber una miqueta de què va.
Bé, mira, va de dos coses que per mi són molt entranyables i que em diuen molt des de ben xicotet, que són els llops i són en les serres, i en aquest cas la Serrella, que per a mi, com a muntanyer que sóc, és la muntanya de les muntanyes, d'ací dels nostres voltants. I del llop, en el llop he parlat en diverses ocasions, en altres llibres, recordo ara, per exemple, Els Doniers del Bosc, que apareix un llop, per exemple, no? I de la Serrella en algun moment, L'Arbre Misteriós, també vaig parlar d'ella. Però igual com jo m'he agarrat des del principi que vaig escriure diferents muntanyes al nostre voltant, començant per la Font Roja i això continuant pel Barranc del Cinc, el Mont Cabrer, la Safor, l'Aitana i demés, i ara tocava, era quasi assignatura obligatòria, fer un llibre exclusiu on aparegués el nom de la Serrella.
Llavors és un llibre que, bé, inicialment és per a xiquets, però també pot interessar a excursionistes de totes les edats, o com? A qui s'adreça?
Bueno, jo penso que una lectura sempre pot adreçar-se a tot el món, sempre i quan siga d'interès per al lector. I en aquest cas, per al seu nivell, jo diria que és una lectura vàlida a partir d'un lector de 8 anys. Seria el que podria entendre ja perfectament el lèxic, les frases i el contingut de la narració. I en ell, en esta història, es parla d'això, dels llops, sobretot perquè els llops tenen... A mi sempre m'ha quedat molt l'atenció tota la toponímia que tenim al CIA, a la zona de llops. perquè allí mateix en concret a la Serrella hi ha tres cims, una muntanya curiosa perquè normalment tenen un cim només, estan de tres, i n'hi ha un en concret que es diu la Mallada del Llop. Però és que el poses a, diguem, a furgar un poquet, a filar prim en tots aquells llocs on apareix la toponímia del llop, i tens, sense anar més llum, tens a Benilloba, o tens a Benillup, o tens, per exemple, el que estava dient de la Mallada del Llop a la Serrella, però també tens a Castalla la Font del Llop, o mira, a la Vall d'Alcalà, el d'Alcalà, que crec que el deu de sonar, no, Marta?
Sí, una miqueta.
Ahí tenim una Font del Llop, també. I també el Barranquer del Llop es troba a Quatretondeta, i així al coll tenim el Barranquer de la Lloba, que és el que va per ahir per Correus cap avall.
El Barranc de la Lloba, exactament. Curiós, Lloba.
Sí, sí. I també tenim un altre Barranc del Llop, vaig estar llegint fa poquet, a Agres. I després tenim, ja hi ha Muro, per exemple, està el Racó Llobet. I ja dir, vas furtant, mira, el Cantal del Llop a Catamarruc, o mira, hi ha a la Font Roja, hi ha un arbust que es diu l'Espantallops, que també té molta curiositat. Hi ha moltes coses, i agarrant-se, jo que sé, cognoms, com pugui ser Llopis. Que, o López, o Lope, i el meu mateix nom, un dels dos que tinc, Raül, de Llop, també, igualment, de l'antic germànic, I què vol dir? Pues això, vol dir, per un costat, aconsellar, la primera part de rat, i després la última part d'aixe ul ve de wolf, que és llop en llatí, no? Vull dir que, diguem que els llops aparentment han desaparegut, però queden ahí,
queden restes,
les seues emprentes, no? Les seues restes.
És curiós, m'encanta, perquè sempre m'agrada molt preguntar a la gent sobre per què posa aquest títol o altre, no? I la pitjor resposta que poden donar és que ha sigut aleatori, no? Que a part de que el derrumba la pregunta, però és que tu m'acabes de fer tota una explicació, a més etimològica, que m'ha agradat molt. Bé, l'has presentat, l'últim llop de la Serrella, a Benialí també, no?
Sí, la setmana passada, este diumenge passat, no l'anterior, vaig presentar-li a Benelí, un lloc molt entranyable de la Vall de Gallinera, i jo sempre que vaig a un d'estos poblets, pues a mi em resulta, pues això, molt, molt acollidor, estar en un lloc on a més es fa una fireta de productes típics, de productes naturals, i tu pues estàs allí d'alguna manera per a complementar aquest tipus d'activitats que es fan normalment una volta al mes. I en aquests llocs sempre ens sorprèn, no? Perquè hi ha molts xiquets, hi ha gent que potser acaba de vindre d'una excursió, i hi ha un ambient, i, no sé, un poc diferent al que podem veure si Alcoi com a una ciutat més gran que és.
Una fireta que comentàvem abans de l'entrevista, hem estat els dos presentant els llibres, jo he estat de públic, però bé, molt curiosa pel que comentes, no? Perquè s'apropa a diferents raconets, sempre hi ha un públic fidel, uns expositors més o menys també sempre els mateixos, que tenen productes molt, bueno, pròxims, de molta qualitat.
Sí, fets per ells, que és l'important. Són productes naturals, començant per formatge, l'oli, sabons i productes, ja el dic, molt de la terreta, i sense, diguem, sense conservants ni adulterants, diria jo.
Bé, una fireta on Jordi Raül Verdú ha estat presentant diverses vegades, com hem dit, diversos treballs. L'últim que estem parlant, aquest de Gemma, que protagonitza Gemma, que és la xiqueta pastora, que es fa amiga d'una cria de lloba. Bé, a banda d'aquest llibre, l'últim llop de la Serrella, Jordi, tens sempre molts projectes, sempre que vens ampliem les entrevistes perquè vols contar-nos moltíssimes coses i nosaltres volem donar-te espai.
Això és tu perquè em punxes.
Què prepares?
Mira, tinc en dansa continuar en les rondalles d'Enri Valor, que estic adaptant, que el dia 30 d'abril es presentaran les properes 5, i n'hi ha 10 que s'han publicat, les properes 5, com dic, es presentaran a València, a la Fira del Llibre, i més immediat, abans que això, eixirà un recull de rondalles també nostres, de la nostra contornada, de molts dels nostres pobles dels voltants, comarques, sobretot Alcoià, Comtat, i serà, es diu, un i conte contat, i posa tres punts suspensius. Perquè jo, com es pensa en el títol inicial, això, no estic d'acord en això dels títols aleatoris, això en absolut, pense que moltes voltes un títol és l'inspirador,
no?
És la clau de la història.
Sí.
I jo seria pensat en posar-hi conte contat, ja s'ha acabat. però saps què passa? Que mentre estava replegant rondalles i ja tenia el recull este, jo seguia replegant i dic, si és que això no s'ha acabat, això s'acabarà el dia que ja no trobi a gent que pugui contar-me una rondalla, no? Així és que ho he deixat en tres punts suspensius, perquè de fet tinc un altre recull en dansa també que espero que algun dia isca.
Bé, doncs jo crec que tenim Jordi Raül Verdú per a estona, que no s'ha acabat tampoc amb aquest últim lloc de la Serrella. El carinyo especial que podem dir que com a excursionista té l'escriptor per a aquesta muntanya, i la curiositat que hem descobert avui sobre l'animal del llop, jo crec que això haurem de continuar parlant-ho. Té molta terra darrere.
I de la Serrella, perquè no la coneixes bé, perquè
no.
La Serrella té tant en sis, tant encant com els llops, perquè és una muntanya molt, molt màgica, diria jo, molt verge encara, afortunadament, i molt salvatge, a molts nivells. O sigui, és una muntanya on veritablement ara, per exemple, que està nevada ja, un tal dia com avui, que ja té els cims nevats, i és una muntanya que mereix un cert respecte pel fer que fa i per les condicions que pots trobar el camí anant cap al cim.
Doncs ja saben, els admiradors de Jordi Raül Verdú tenen un nou llibre de capçalera, una nova enciclopèdia per a menuts i jo crec que per a grans també, l'últim lloc de la Serrella. Jordi, gràcies per estar així com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ben interessant aquesta proposta de lectura que ens ha plantejat avui Marta Gisbert i Jordi Raül Verdú. Anem a parlar del temps i també del paisatge. Avui tenim amb nosaltres a Enrique Moltó, que és professor de geografia a la Universitat d'Alacant i també climatòleg d'aquesta casa. Enrique, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Anem a permetre's la llicència de, per una vegada, no avançar la predicció del temps, sinó, Enrique, parlar d'una qüestió ben particular. Avui ve a parlar-nos d'un tema molt interessant, d'una legislació històrica i popular. En aquestes darreres setmanes, com a conseqüència de les pluges, hem assistit a solsides en molts cultius, en molts camps, en molts bancals de la comarca. Bé, això, qui té que reparar-ho? Si cau alguna part del fruit, de qui és, del bancal de dalt, del bancal de baix? Bé, pensem que és molt interessant que en aquest programa de la Mancomunitat puguem entendre una miqueta aquests costums que continuen vigents en ple segle XXI.
Bé, la veritat és que tot això m'ho ha fet, parlar d'aquest tema, m'ho ha fet pensar precisament a partir del temporal de pluges de l'altre dia, també de la diferenciació entre barrancs i solsides, que també és interessant. El barranc és una cosa que es fa en el bancal quan la pluja és molt forta, molt intensa, en poc temps, i per tant arrastrau ja, mentre que la solsida no és exactament igual. La solsida es fa més bé quan la pluja persistent va acumulant-se, i al final el bancal d'alguna forma rebenta. I tant si és de pedra com si no, més si no és de pedra, perquè el marge de pedra, n'hi ha que dir, que aguanta prou bé ixa pressió gràcies a que l'aigua va infiltrant-se, i com no té argamassa que li ofreixi resistència, l'aigua va perdent-se per ahir i va aguantar més, evidentment també acaba trencant, però encara trenca més l'altre. La forma que tenien també per a que no trencara el bancal els agricultors tota la vida d'aquesta zona era, quan no feien marges de pedra, era plantar els arbres en les querenes, que és una tradició també molt, molt arrelada així, que fa que sigui molt difícil fer moltes vegades fer les oliveres perquè estan en plena querena, en ple marge, no? I dius, què em se'ls ocorreix plantar això així? Doncs ho feien en primer lloc per a tindre més lloc per a plantar el blat o altre tipus de cereal en el bancal, i per aprofitar el marge també per a damunt aguantar-lo en aquestes arrels, no?
Feia malla, no?
Clar, fa malla i fa una funció fonamental. Jo sempre aprofito esto, a part de parlar d'aquest dret constitucional, de lo poquet que sé d'aquest dret, n'hi ha que dir-ho, sobretot m'agrada realçar el valor patrimonial tan enorme que tenen els nostres bancals, no? I ja, com dic, d'estos dos tipus, tant els de pedra com estos de les querenes i els arbres que aguanten els marges.
I que també, val a dir-ho, és paisatge, que de vegades pensem
sí,
en
aquesta
zona verda, idíl·lica, però això també és paisatge.
Jo, així sempre m'agrada dir lo dels holandesos, no? Déu crearia la terra, però l'Holanda l'han fet nosaltres. Pues Déu crearia la terra, però la muntanya d'Alacant l'han fet nosaltres. Els nostres avantpassats, perquè l'han escarbat i escarpat a base de aixar, pica-pic, i durant segles, no? I tant una cosa com altra té un valor patrimonial enorme, i a més una funció de control de l'erosió i de l'escorrentia molt important. A partir d'ahí, jo recorde, fa en el desembre de 2004 vas rescatar una foto de mon pare i de mon tio, ja en aquella època entre els dos sumaven més de 150 anys, entre els dos, i es veia escampant una solsida, no? I fa poquet, pues, encara mon tio, en 94, estava el tio allí intentant escampar la solsida, escampar-la sobretot perquè estava afectant un camí, perquè això és el més delicat quan afecta un camí, clar, que tens que passar per ahí per acabar de recollir els fruits. Això ha passat en tota la zona de la muntanya de forma freqüent i en aquests casos pues, ha sigut clar. Recordo també una qüestió curiosa com en un marge de pedra l'any 86 de cop a cop va caure una quantitat de pedra enorme en un bancal, i això què volia dir? Pues que algú feia molts anys havia reomplit de pedra un barranc i la gran tronada de l'any 86 l'havia tornat a traure i l'havia tirat altra vegada amunt del bancal, no? Per tant, es fa de trobar-te en aquestes coses. I clar, ahir, jo crec que hi ha una legislació i jo vaig llançar aquesta idea per xarxes socials, aquesta idea, la idea central és la següent, i és que normalment es suposa que el marge és del bancal de dalt. Per tant, del bancal de dalt també són els fruits que puguen arreplegar-se en aquest marge, i també és de l'amo del bancal de dalt l'obligació de recuperar aquesta terra que ha caigut, d'intentar posar l'altra volta damunt o de refer un poc tot el que hagi pogut afectar al de baix, no? Això, almenys, en principi. Però, o sigui, tant les obligacions com els drets, per dir-ho d'alguna forma, no? Tu tens tot el dret a recollir tot el que has plantat de la querena, encara que el bancal de baix siga d'altre, i de fet tu tens que entrar a voltes per al bancal de baix del veí per a poder recolectar el teu, però tens dret, està contemplat com a tal. Però clar, ahir hi ha més coses que establir. Jo vaig pensar, com dic, aquesta idea en xarxes socials, em vaig donar compte de que amics de Castalla i d'Ibi van començar a dir-me, pues així en Castalla, en algunes zones, les dues terceres parts de dalt són del bancal de dalt, del fruit, estic parlant, però la tercera part no. Pues así crec que des de Agres, l'amic Gonzalo, que alguna volta ja en parla d'ell, també comentava això de que li donaven un any antes de que refera la solsida, i si no la replegava, ja el del bancal de baix se la quedava. Clar, la part positiva de que el de baix siga el que escampe la solsida de l'altre és que té més terra. I la terra sempre és bona, però que replega aquesta bancal. Té que fer la feina, però té més terra. Mentre que si l'altre la fa antes, pues té... pot intentar almenys tornar a posar-la a dalt, que això és, la veritat és que és molt complicat i que avui per avui evidentment suposa que quasi ningú farà perquè no té ninguna validesa econòmica i la gent no es complicarà la vida tant com en altres èpoques segur que es faria. Seria interessant, jo sí ja sé aquesta idea, perquè torno a dir, tinc clares algunes coses molt simples, però no tinc clara tota la, quasi com si diríem, el dret consuetudinari que n'hi ha aplicat així a tot això dels bancals, no? I crec que és un tema d'interès, no? Igual que a voltes l'amic Ricard Banyó estimula els investigadors a treballar en això, doncs igual n'hi haurien treballs interessants a veure, no ja des del punt de vista paisatgístic, sinó inclús des del punt de vista del dret legal, tradicional, com s'aplica tot això. Perquè a més són costums que igual acaben perdent-se i que tenen una importància destacada, no? Per a saber com es preserva un paisatge, no? I a dir, doncs, a partir d'aquestes inquietuds m'ha ocorrit fer un poc aquesta xicotet espai que vincula meteorologia i temps, però sobretot vincula un poc a nostres bancals i al manteniment dels nostres bancals com es fa. No?
A l'activitat econòmica de fa molts segles i dels costums que això ha generat. Enrique Moltó, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins ací, aquesta edició d'Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat en 15 dies, ens tornem a trobar ací, a la ràdio. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.